Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
La cuinera de Parellada fa més de 30 anys que té oberts els fogons del Semproniana, a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, i en tots aquests anys ha vist com es transformava la gastronomia a la ciutat. En aquesta conversa hi parlem de tots aquests canvis, dels seus primers records barcelonins, de l'alta cuina, de la pèrdua de la tradició, de les cadenes, del turisme i de la sostenibilitat. A De Parellada, tot seguit, a Santa Eulàlia. A De Parellada, benvinguda a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies per convidar-me. A veure si estic a l'alçada de tots els altres convidats.
Segur que sí, fa molt de temps que teníem ganes que vinguessis. Escolta, ets de Granollers,
Vallès
Bo, com en diem, la gent d'allà.
Això no t'ho diré mai jo, però sí ho penso.
ja ho dic jo en lloc teu. Quin record tens de Barcelona, de petita?
Oi, el Corte Inglés, de la plaça Catalunya. Era el meu oasi. Sobretot perquè nosaltres som 8 germans, jo sóc la petita, llavors em costava una mica que m'incloguessin en els plans dels grans.
Clar.
Sempre quedava una mica exclosa. Tinc una sensació, un trauma de petita d'estar sempre molt preparada per marxar, perquè si no em deixaven de seguida, saps? Llavors hi havia un dia que era així. Jo penso que els petits això són molt puntuals, per exemple, el meu home és el petit de 8, de 10, i jo sóc la petita de 8. Llavors som molt puntuals, perquè tenim aquest trauma de que si no ens deixaven. I hi havia un dia molt, molt, molt bonic amb la mare, que la mare treballava moltíssim, de manera que sempre estava a la fonda, superada per tot. Jo sempre recordo una mare superada per tot.
Amb l'estrès d'haver servit no sé quants coberts
cada dia. Coberts, bueno, ho portava tot ella, els 8 fills, que tots les tiràvem. I llavors hi havia un dia, a l'any, que ens posava dins dels 5.000 i ens portava al Corte Inglés a fer les compres per preparar-nos per l'escola o així, no? I anàvem 4 o 5 germans o 6, bueno, els que toquessin. I llavors era això, i després teníem de premi anar a fer un biquini a dalt, perquè era plaça Catalunya, a dalt al bar que estava dalt a la terrassa aquella. Per mi era un dia de festa major absoluta.
Això era quan passava això,
Barcelona.
Un cop l'any has dit.
Sí, ja està. Jo no vaig anar a Barcelona per res més.
I a partir de quin moment vas començar-hi a anar més sovint?
Bé, després als 18 anys o als 17, jo me'n recordo 15 o 12... Bé, me'n recordo una vegada amb la Mariola Montanyà, que era la meva amiga de l'ànima de l'escola de Granollers, que vam agafar un tren i vam venir a Barcelona.
D'amagat.
A robar el Corte Inglés.
Hi havia la llavor plantada.
No,
fa molts anys ja prescrit.
Prescrit. No, a veure, allò que fèiem, la gran aventura. Barcelona era la gran aventura. I després ja sí que vaig començar a venir cap als 18 o 19, perquè, amics, tal. Barcelona era, doncs això, la gran metròpolis on eres absolutament anònim, i a mi això m'agradava perquè, clar, els Parellada, i sobretot tenint 8 germans més grans, 7 germans més grans que tu, doncs érem coneguts, i llavors anar a Barcelona i perdre't per el Born, et trobava per Ciutat Vella, per el Raval, em semblava, doncs, de veritat, era el viatge més exòtic que podies fer, no?
Hi havia, a banda d'aquesta...
Perdona, que Granollers està a prop, però està lluny.
Sí, és la part de la regió metropolitana a partir de la qual...
Que està lluny ideològicament, no? O a la meva època, als anys 70, 80...
Sí, demogràficament...
Sí, tot era molt diferent. Ara Granollers ja s'assembla a Barcelona. Bueno, ja es va semblant.
En aquell moment hi havia també, a banda d'aquesta curiositat i aquest exotisme que deies, un somni de progrés laboral? És a dir, per exemple, a Granollers hi ha la Font d'Europa, que és el gran negoci de la família, i això a mi m'agradaria seguir amb aquest ofici, però no encarregar-me del negoci familiar, i per tant, si vull continuar, si vull progressar en la meva carrera, me n'he d'anar a Barcelona.
No, gens ni mica. Jo volia, de fet, establir-me a Granollers, perquè la ciutat que coneixia, i m'hi sentia còmoda perquè té una mida meravellosa per posar negocis, i vull dir que hi ha un gruix de gent, a més hi ha tota la comarca i és una ciutat vital. No era això. El que Què m'has dit, allò de la fonda? Jo no podia pas pensar en la fonda, perquè la forma s'ha mantingut durant 250 anys de la mateixa família perquè s'ha respectat la figura de l'hereu, i això clar, ho teníem claríssim clar, des clar. Del primer...
I sent la petita de 8 era difícil.
No em tocava ni una cullereta. Ni una cullereta de plàstic d'aquestes d'un sol ús. No. Això no estava dins de cap mena d'escenari, eh? I el fet d'acabar establint-me a Barcelona va ser perquè el meu home doncs, sempre em va dir no, fem-ho a Barcelona, perquè ell va ser una part important de Semproniana. Sense ell no haguéssim pas muntat Semproniana, saps?
Què ens diu la gastronomia sobre una ciutat? El tipus de restaurants que hi ha, el que s'hi menja?
Jo diria, i és una opinió absolutament subjectiva, que hi diu parla de l'arrelament, és a dir, de la connexió del ciutadà amb la ciutat. Mm. És a dir, jo trobo ara que hi ha poc arrelament amb la ciutat, poc sentiment de pertinença del veí. El veí se sent exclòs i després això reflecteix amb la gastronomia, amb la diversitat de restaurant. És una restauració adreçada al forant, al forà.
Al turista.
Al forà, que... sí, al turista, bàsicament. No? És una restauració amb poc arrelada. I, per tant, el veí, el ciutadà, no s'hi sent interpel·lat. No? Mm.
Això es nota, per exemple, amb les franquícies. Sí, hi ha unes zones neuràlgiques de la ciutat.
Amb més impacte o més pressió turística, i llavors es veu el que hi ha. El que hi ha és una restauració per agradar... És per una banda, hi ha una restauració de tendència, i per una altra hi ha una restauració poc valenta. És a dir, una oferta gastronòmica que agradi a tothom, transversalment, en la família, no? O sigui, que agradi al nen i a l'avi. Per tant, no té cap mena d'interès gastronòmic, diguéssim, perquè és molt laxa, és molt poc, és molt estàndard. És la restauració que podries trobar doncs en una àrea de servei o en
sí,
un aeroport.
O en qualsevol gran ciutat europea, que igual que passa el mateix amb els carrers cèntrics, que cada vegada s'assemblen més, i els mateixos comerços, i tenen tot la mateixa aparença, amb el menjar probablement passa el mateix.
Exactament,
no?
Exactament, sí.
Però és interessant això que dius del turisme, perquè a mi m'ha semblat els últims anys trobar dues coses paral·leles. Una, restaurants tradicionals clàssics de tota la vida, de menú, que alguns, sense dir noms, per casualitat han sortit en una guia, o perquè treballaven molt bé han sortit en una guia, i a poc s'han anat omplint de turistes, i el producte... Això ha anat en detriment del producte.
Sí?
A mi em fa la sensació que és una cosa que ha passat, no? Que hi ha... El veí té la sensació que té uns llocs on ha anat tota la vida...
Ah, que ja estan usurpats.
O que estan usurpats, o que està pendent tota l'estona menjant gairebé amb el cinturó, agafant-se el cinturó perquè no aparegui allò en cap guia ni surti enlloc i ho descobreixin els turistes i de cop i volta vingui i el local es transformi, no?
Tresors que encara queden a Passeig de Sant Joan o... No?
Sí.
Parles de
sí,
zones
coses així.
Així, com et deia, molta pressió turística, però que encara han quedat en allà, que potser per fidelitat dels seus clients, o potser perquè ja fa tants anys que fan això, que ara inventar-se una cosa nova no té cap sentit, doncs es mantenen fidels a la seva oferta gastronòmica i els fa singulars, oi?
Sí.
I és com els comerços, no? Aquells comerços que havien quedat i que ja no, que estan caient tots.
I llavors... Hi ha una altra línia de restaurants que semblen directament pensats pels turistes, però com per explicar-los una suposada tradició d'aquí que se la inventen o que l'expliquen a mitges o que no veu d'aquest pòsit que tu explicaves, que és la base de l'arrelament de la gastronomia, no? Llocs en què, primera, directament s'inventen que la cosa pròpia d'aquí són les tapes i la sangria, o llocs en què procuren vendre't una experiència que no existeix, no? Com de reserva índia.
Aviam, els empresaris són porucs, i més si ets un petit comerç o una petita empresa, tens una por terrible, perquè és que, esclar, de tu depenen moltes famílies, saps? Jo som un restaurant petitíssim i de seguida tinc 20 persones que hi treballen. I les persones que treballen a la restauració normalment són persones de rendes baixes i, per tant, tu no pots jugar amb el seu sou, eh? No pots fer invents. És molt bonic dir-ho aquí en un,
sí, sí, sí,
en un podcast i voler que tothom faci fetge amb ceba i, saps? I escudella, però clar, al final els números t'han de sortir i has de procurar garantir que aquesta... Ja no per tu, eh? No per la teva salut econòmica, sinó per garantir els mínims per poder pagar el personal, no? Que al final t'hi sents responsable i... Saps que amb les persones que treballen, amb els equips que treballen a la restauració, hi ha una cosa que ens enllaça moltíssim, que ens fa ser com... Per això en diem família, que és que dinem i sopem junts cada dia. Mm. Llavors, al final, acabes sabent, doncs, cada persona que hi treballa, doncs, què li passa, no? O com... Quines les seves preocupacions i quines són els seus neguits. Per tant... Hosti, tu, si al final poses ronyons al xerès, digues per dir alguna cosa, ara se m'acut, o que cap i ventre, sí, sí, i no en vens ni un, acabes fent joses, tu, joses, i per no perdre l'essència, les fas de fricandó, no? Joses de fricandó i baos de paella. Bueno, o acabes fent paelles infectes, o sí, el que sí, sigui. Sí. Vull dir que al final és demagògia pura jutjar els restaurants, no? Els petits, sí, comerços
que hi ha una dinàmica que acompanya,
poden, saps? I estem en un moment de supervivència del model, perquè les grans cadenes s'ho estan quedant tot. Llavors, ara, els que tenim negocis independents en el sentit, perquè a vegades, en el meu cas, interpreten que independents, parlo de la independència de Catalunya, no, i parlo d'independents en quant
comercialment,
a gestió,
a nivell de negocis, sí, sí,
sí, familiars, doncs els passem canutes per tirar endavant i, per tant, al final el client mana, i si el client vol que facis ensaladilla russa, fots ensaladilla russa, i si vol croquetes, fas croquetes, saps? Però sí que és important per mantenir aquesta clientela i una mica per respecte a tot el patrimoni culinari, que no és altra cosa que el llegat que hem rebut de moltíssims segles de consolidació gastronòmica i que té un valor incalculable, que a més ens fa més atractius, doncs sí que has d'intentar combinar les dues coses. O sigui, el nostre patrimoni que ens fa diferents i ens fa atractius i ens fa propers i és un respecte a totes les generacions prèvies, i per una altra banda vetllar per la rendibilitat, sinó la sostenibilitat econòmica del teu petit negoci.
Amb aquest triangle que estem dibuixant, és a dir, per una banda la dificultat de la prosperitat o de la supervivència del propi model de negoci dels restaurants de cuina tradicional a Barcelona, la pressió del turisme i, per tant, el fet de pensar o plantejar el producte en funció d'aquestes dues necessitats, dels interessos del turista i de la supervivència econòmica, i l'acaparament de les grans cadenes i de convertir-ho tot en franquícies, amb aquest triangle, aquest patrimoni cultural de la cuina catalana a Barcelona, el veus amenaçat o és una lectura potser dramàtica?
Jo no el veig amenaçat. A mi m'entristeix molt que... A veure, com amb tot, hi ha qui crea tendències i després hi ha, doncs, qui crea tendència és aquell valent que, a més, té credibilitat, té la capacitat de... Bueno, és aquelles persones, doncs, això, valentes i que tenen credibilitat. Això hi ha uns grans chefs que estan dotats d'aquesta estrella. I aquests els hem de pregar perquè són creadors de tendències i perquè la línia ja no vagi cap a la cuina oriental, que fa una dècada era la nostra estrella, no? Polar, sinó que vagi cap al patrimoni culinari, perquè és que és riquíssim, és sostenible des del punt de vista mediambiental, perquè és un patrimoni culinari coherent amb el territori, no? Que s'ha anat construint amb allò que amb aquell producte que s'adaptava al nostre territori. Per tant, ara que estem en un moment d'emergència climàtica, si en comptes d'intentar repensar què és l'alimentació sostenible, és molt més interessant veure de la tradició perquè està arrelada. O sigui, és coherent amb el territori, no? És molt més fàcil veure de la tradició. I, per tant, aquests cuiners, pioners, se'ls ha de pregar perquè estudiïn aquesta branca. I ho estan fent, eh? Te'n diré, l'Albert Rauric, el Xavier Pellicer, el Jordi Vilà, la Maria Nicolau... O sigui, són gent que tenen aquesta... La Maria Nicolau ens ha deixat orfes de restaurant i això sí. Doncs ens afecta a la
però,
restauració.
Bueno, però en canvi, articula gran... intel·lectualment, sí, diguem-ne, o políticament això.
Intel·lectualment, políticament i mediàticament. Per tant, sí, té influència, té moltíssima influència. Per tant, aquests creen tendència. I després, els més porucs, que som aquests que vetllem per les nostres famílies que hi treballen, i les grans cadenes que no deixen de ser també seguidores de tendències, doncs acabaran seguint aquesta estela, no? I és el que hem d'intentar. Hem d'intentar animar-los a que continuïn amb aquesta línia. Ja ho estan fent, eh? Però animar-los i engrandir aquest parc, de, no sé com dir-ho, no? Aquesta elit de cuiners que ho estan fent.
És a dir, aquesta línia d'alta cuina que en molts casos veu de l'herència del bulli en alguns amb noms que has posat, i de...
Estan reflexionant i estan
reconnectant-se amb la tradició i, per tant, ajuden tot el teixit mitjà de restaurants
exacte,
una mica més petits.
Exacte, són la cúspide de la gastronomia i aquesta cúspide, que ara aquest any serem regió mundial de la gastronomia. És una gran oportunitat, el 2025, és una gran oportunitat per enfortir aquesta elit.
Això és interessant que ho diguis perquè en termes de la història de la cuina catalana potser supera la dicotomia de fa 20 anys o una mica més entre la famosa disputa, deixa-m'ho dir així, entre la línia Ferran Adrià i la línia Santa Maria, no? Potser la supera d'una vegada per totes en la mesura que els hereus del bulli estan connectant amb la tradició o estan... Entenc que m'estàs explicant això, eh? Que estan connectant amb la tradició i que, per tant, no hi ha una confrontació entre un model i l'altre, si és que mai hi havia estat, però això s'ha deixat enrere.
La confrontació hi era, i és evident, perquè a més es va verbalitzar del tot. És interessantíssim, perquè realment ara tenim aquesta distància que ens permet analitzar-ho d'una manera més, amb més eines, i que abans que era absolutament també hi havia un punt de visceralitat i a més no sabíem com esdevindria tot plegat i per tant no teníem perspectiva. I ara la tenim i podem dir que la revolució Adrià va ser absolutament necessària, molt interessant, perquè va fer que l'ofici sortís molt enorgullit i llavors ser cuiner es va transformar en un ofici absolutament sexy, cuiner professional, eh? I va generar...
Respectat des del punt de vista creatiu, a més a més.
Sí. Valorats, respectats, desitjats. I això, bueno, va prestigiar moltíssim aquest ofici i va fer que millorés moltíssim els estàndards dels sistemes de treball a dins de les cuines. Ja no era només el menjador i la cuina arraconada en el lloc més trist i més llòbrec del restaurant, sense ventilació, sense llum natural, sinó que la cuina, com a lloc de treball, es va prestigiar i va tenir el espai necessari per poder desenvolupar-se de manera professionalment òptima, no? I això va ser meravellós, Però sí que és veritat que es va orientalitzar moltíssim la nostra i la nostra cuina va quedar, tot i que el Ferran Adrià és un gran defensor de la cuina tradicional, eh? No li fa justícia aquesta paraula, no sóc ningú jo per jutjar-lo, eh? Més perquè jo penso que va fer una gran tasca, una grandíssima tasca, eh?
No, queda clara l'explicació de les conseqüències.
Sí, el que passa és que és veritat que I ara que estem en un context d'emergència climàtica, també això ens ha de fer reflexionar de com estàvem cuinant, perquè quasi bé et diria que la cuina estètica i el lluïment del cuiner com a artista va subjugar la natura, fent que els plats fossin autèntiques obres d'art sense tenir en compte el producte. El producte sí, però vull dir, sense que es manifesti... aviam com explico. Ostres, per què les albergínies havien de ser quadrades? Si tenen cul, gordo, saps? Les albergínies quadrades, les patates rodones, les síndries rectangulars, tot això va generar dins de les cuines també un nivell de malbaratament alimentari bestial, portant-m'ho cap a la meva banda, en el moment de la mise en place, de la producció. Jo havia... I l'estètica va superar l'ètica, va passar per davant de l'ètica.
I ja. Això ja no es correspon amb el moment en què vivim i amb les necessitats ara, de gestió d'una ciutat.
Ara, hi ha diverses coses que ens han fet reflexionar sobre com estàvem cuinant. És, per una banda, l'emergència climàtica amb el malbaratament al capdavant. I, hosti, a veure, si l'albergínia té una forma preciosa, perquè ja la té, doncs, que llueixi, i nosaltres, com a xefs, com a cuiners, només hem de ser uns interpretadors de la natura. Però la natura ha de lluir en el plat, i la natura és la que mana. Perquè la natura és prou expressiva com per subjugar-la. Fem que la natura tingui, amb la seva esplendor, nosaltres només som uns mers, ja et dic, conductors d'aquesta natura al plat, no intentant-la subjugar, com et dic, sinó fent-la lluny encara més. Això per una banda. I la segona és el patrimoni culinari. Una altra vegada, tornem-hi, no? Que no siguem tan soberbis. I tan naïfs, per una banda. Per una banda, naïfs perquè... Saps quan tu veus tants lluentons que et quedes... Oh, enlluernat?
Fascinat, sí.
Doncs... amb les cuines forànies hem patit aquest enlluernament. Tot ens ha semblat molt més guai, molt més sexy, molt més interessant que no pas el nostre, que el nostre fricandó, tornant al fricandó, ni és bonic, té color caca, és cacós, i no queda bé les fotos d'Instagram.
Doncs ja està, no passa res, ens el mengem igualment.
No, valorem-lo.
Clar.
No només ens el mengem, sinó suquem-hi pa del bo, suquem-hi pa. I estimem-lo i ja està. I això, l'elit ja el farà, ja el sap fer bonic.
Però una altra cosa, ara que parlem de la sostenibilitat del patrimoni culinari i tot això, té sentit recelar alguna vegada de les campanyes de cuina sostenible o de cuina saludable? És perquè es fan trampes amb el pretext de la cuina saludable? És perquè es barreja alguna cosa o l'altra? O per què és?
La salut i la sostenibilitat han d'anar juntes, però sorprenentment no hi van. És a dir, ja veiem que els tècnics de salut amb els qui treballo frec a frec són gent molt sensata, però la sensatesa no domina les xarxes, ja ho saps, i les xarxes manen molt a l'hora de dictaminar si una cosa és saludable o una dieta és saludable. Malauradament, les xarxes ara són els nostres informadors, i ho dic com un mitjà d'informació, però ho saps, no ho negaràs pas això, no? Per tant, la gent que vol solucions ràpides o solucions no equilibrades o no contrastades, doncs veu molt de les xarxes. Llavors, hi ha qui considera una dieta saludable un alvocat amb salmó, ho has vist, i qui no, ho saps, i segur que coneixes gent propera que això ho considera una gran dieta saludable. És que ho és, però no és sostenible. Llavors, la salut no és només la teva salut, que sinó la salut del teu món. I per tant, jo per això recelo de les dietes saludables. Deixa'm-ho dir, a veure, jo... I torno a insistir que no sé què ens passarà en el futur, però... el que ens ha passat fins ara no ens ha anat pas malament. Jo trobo que estàs estupendo. Oh, mira, de veritat, també tens l'edat per estar-ho. Jo estic meravellosa, tinc energia. Em trobo... Bueno, no tinc cap malaltia. em costa molt estar malalta.
I hem menjat embotit, hem menjat el llard de la carn.
El que he menjat m'ha anat estupendo. Ara, no, segur que no passaria la validació de cap estàndard d'alimentació sostenible el que jo he menjat fins ara. Però per mi ho ha estat. És a dir...
Saludable.
Sí, estic molt bé. No em tomben. Llavors, què passa? Que dic, si el que hem menjat fins ara ens ha anat bé, per quina raó hi ha de canviar-ho? Per tant, insisteixo, el patrimoni culinari és sostenible mediambientalment i és saludable fins al que jo he vist fins ara. Escolta. El que passa que considerem el patrimoni culinari com que s'ha trencat la cadena. Les nostres mares ja van ser la baula que es va trencar de transmissió de la cadena del patrimoni culinari, insisteixo que sortirà aquesta paraula 600.000 vegades.
No, ja està
bé. La cadena de transmissió es va trencar, ja no la meva generació, l'anterior. Per tant, les que ara estan al capdavant d'una família, els que ara estan al capdavant d'una família, que tenen 30 i 40, ja les seves àvies ja treballaven, ja tenen ni idea del que és això del patrimoni culinari, ja són fills d'hamburgueses i patates fregides a tutti pleni i llibrets de lloc. Què passa? Que no acabo el discurs, no em faràs fora.
Ara no, en absolut.
No em faràs fora ara, no em faràs fora ara. Ara és el moment àlgid.
Endavant.
Què passa? Que llavors diuen, hosti, anem a veure què diuen els llibres d'aquest patrimoni culinari que tota aquesta gent ens estan recomanant de menjar, no? I en els llibres què hi ha? Hi ha el que es menjava? No. El que es menjava no s'escrivia. Perquè si és quotidià... A veure, quin sentit té escriure com es fa una truita a la francesa? Quin sentit té escriure com es fa unes verdures passades per una paella? Quin sentit té explicar com es fa una sopa de caldo?
Ho aprens fent-ho.
Que fa molt riure que es diu sopa de caldo. Bé, mateix. No, és que això, la cuina quotidiana, que és la que ens ha alimentat, no surt als llibres. Què surt als llibres? La cuina de l'excepcionalitat. Llavors, per això els llibres estan plens de calamars farcits, de fricandós, de fideus a la cassola, això és fer d'arrossos a la paella, perquè s'ha de dir així, de canelons, i clar, tu dius, hòstia, que aquesta cuina jo fotré un pet com una gla si em menjo això. Clar, perquè això s'escrivia perquè era una cuina no quotidiana, una cuina de l'excepcionalitat, i s'havia d'escriure perquè la gent no la feia cada dia, no sabia com es veia. Igual el mateix el que trobes en aquestes llibretes llardoses de la besàvia, que no entén res perquè posa-hi verdures i quan estigui fet ho trinxes. I dius, tres línies per explicar un pollastre rostit que porta 1.000 passos. Bueno, que... I llavors, què passa? Que ens sembla que la cuina, el nostre patrimoni culinari es redueix a la cuina de l'excepcionalitat, que és 100% proteica, d'una complexitat tècnica impressionant i d'unes hores inacabables d'atenció als aliments. Quan la cuina de cada dia és fotre una olla i en aquesta olla es fa sol, perquè tu tens feina a fer altres coses.
No, m'ha encantat l'explicació. M'has fet pensar molt en una cosa que em va dir fa poc la meva àvia davant d'una extraordinària sopa de peix que havia cuinat el meu pare. Em va mirar molt fixament i em va dir: aquests gustos o els apreneu a fer vosaltres o mai més de la vostra vida els tornareu a provar. I és això que explicaves ara perfectament, és la reconnexió, el coneixement dels ingredients amb què treballes, de què poden fer, la imaginació, que trobo que a la ciutat i als pobles, però sobretot a la ciutat, que estem tan subordinats a la lògica aquesta del súper i del menjar preparat, passa molt, que estem desaprenent la intel·ligència de saber combinar els ingredients, de ser creatius, de recordar com el nostre pare o la nostra mare o el nostre avi feia no sé què, no? Hi ha un desaprenentatge paral·lel amb això en l'economia del tàper, del menjar per emportar a casa.
Sí, hi ha dues coses. Un desaprenentatge, com tu dius, que això genera pors, perquè jo he vist plorar davant d'una ceba, què collons foto amb això, sense haver-la tallat, però el normal és plorar quan l'has tallat, però... Bueno, és una metàfora, però sí que, sí que, sí que és així. Genera molta por, molts temors, i després hi ha la manca d'hàbit. Vas deshabituant-te. Llavors, quan tu et deshabitues, em fas un gra, em fas una muntanya de posar-t'hi, saps? I després hi ha una trampa. Hi ha dues coses que passen. Un desaprenentatge que genera aquesta por, aquest temor i aquesta falta de com va, i la falta d'hàbit, que després posar-t'hi és tota una muntanya. I una tercera. La indústria alimentària, que és molt ràpida i hàbil, t'ho resol. De manera que, si tu hi afegeixes la tercera pota, que es diu mandra, disfressada amb una manca de temps, però és mandra, ja ets una titella de la indústria alimentària. Faran amb tu el que vulguis. Mm. Sí.
Escolta, tinc una llista de preguntes pendents tan llarga que és, inassumible que la responguem ara. Però podem trobar-nos un altre dia, segur que ens trobem, i et faré la pregunta final que acostumo a fer en el final dels episodis.
Que no hem parlat de Barcelona, pràcticament.
No hem parlat gaire... Bueno, però és parlar de Barcelona, també, parlar de què està passant als nostres restaurants i de...
Ja
està
bé aquest punt d'extracció. Les nostres llars, perquè realment Barcelona... Jo sempre, per una cosa, només...
Sí, i tant.
Jo penso que la gent de Barcelona ens hem d'estimar, o sigui, la gent que vivim a Barcelona, o que... els barcelonins, hem de tornar a escombrar el carrer, saps? Això ja ho vaig dir en una entrevista. Si tornes a escombrar el teu tros de carrer, t'estimaràs aquesta ciutat. És que estem estem desvinculats emocionalment amb la ciutat. I aquest és el gran tema, no? Ja no la sents nostra, només sents teu el teu pis. Però el carrer ja no el sents teu. I és una pena immensa. Llavors sí, l'estem regalant als turistes.
T'anava a demanar, precisament, que t'imaginis que et fan... Per exemple, regidora d'una nova regidoria que es diu Hostaleria i Restauració, no? O Gastronomia. Quines són les tres primeres coses que faries?
Demanar la baixa. No, jo valoro molt els polítics, t'ho dic de veritat, eh? Com a polítics i com a gestors, és a dir... intentar emular un polític o alliçonar-lo em sembla una supèrbia bestial. No es diu supèrbia, es diu supèrbia, no?
Supèrbia.
Supèrbia bestial. Però, bueno, què faria jo? Limitar cadenes.
D'acord, molt bé.
Promoure, protegir els restaurants emblemàtics, sobretot... Que encara defensin o encara tinguin a la seva carta una carta de cuina regional, perquè no tot, clar, vull dir, saps? Hi han moltes altres cuines a banda de la catalana, cuina regional, comarcal, o sigui, del territori, i també hi ha per consolidació en la ciutat d'altres regions. I la tercera cosa que faria, no la sé.
No, ja està bé, amor. Són dues coses bastant...
No, les cadenes em fan pànic, i que no tant els grups, els grups també, però els grups amb les seves. Llavors, protegir i una mica... Bueno, una mica de màniga ampla amb les terrasses, això sí que ho tindria, eh? Perquè trobo que Barcelona és una ciutat on gaudir de la cuina a fora, o sigui, a l'aire lliure, i és una meravella.
Què penses quan sents totes aquestes crítiques al soroll que genera la restauració per culpa de les terrasses en certs punts de la ciutat?
Sí, clar. D'entrada, ja que estic legislant i gestionant...
No, sí, sí. Ara tens
la nit s'ha acabat.
Ara tens conferida la potestat.
No ho sé, és molt difícil, t'ho dic de debò, eh? Jo els respecto moltíssim i valoro moltíssim als nostres administradors públics, perquè em sembla una situació molt complexa, no? No, a mi la nit no m'interessa gota, la nit, o sigui, jo faria dictatorial, la limitaria molt. A partir de les dues, tothom a dormir, què heu de fer pel carrer?
Home, no fotem, no fotem.
A la una tothom a dormir, home, i s'ha acabat. S'ha acabat. No, no, el dia és preciós, el dia és productiu, el dia és amable, el dia és sa, i la nit s'ha de dormir, però que ja s'ha acabat.
Ha de parar allà.
Potser els restauradors són amics meus, però el que és el sector nocturn, ja...
Ja no, ja ens els havia fet temps que
els havia posat en contra. Em diran allò, sé on vius.
Ada Parellada, un plaer que hagis vingut a Santa Eulàlia. Gràcies per la conversa.
A vosaltres.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.